IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca inicia els tràmits per repatriar els menors abandonats a l'illa ara fa un mes. El Consell se n'ha fet càrrec des d'aleshores mentre la policia investigava i intentava localitzar els familiars. Ara ha demanat a l'Estat que comenci els tràmits per retornar els menors al seu país d'origen. Tot d'una, en donant més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Comencen els tràmits per demanar la repatriació dels dos menors que van ser abandonats a Menorca fa un mes per les seves famílies. L'arribada per via aèria d'aquests menors també ha motivat una reunió amb la Policia Nacional per coordinar efectius en diferents situacions. Ramiro López.
A principi d'octubre van arribar a l'aeroport de Menorca dos menors acompanyats cada un del seu pare. Són dos casos diferents, però que compartien el modus operandi. El progenitor els va deixar a l'illa i va tornar tot sol al seu país d'origen. El Consell de Menorca es va fer càrrec de la tutela mentre la policia investigava els fets i intentava localitzar les famílies. Ara la institució ha demanat a l'Estat que comenci els tràmits per repatriar-los. Escoltem a Carmen Reinés, consellera de Benestar Social de Menorca.
Aquests menors van venir amb documentació, per tant, és més fàcil tenir la informació de quines són les seves famílies i aquests seran els dos primers casos que nosaltres instarem per començar els tràmits per la seva repatriació. També considerem que pot ser un inici i una passa per seguir també amb el mateix sentit amb els altres menors que han arribat amb altres situacions o amb pastilles.
Precisament per estudiar els protocols davant les diferents vies d'accés de menors no acompanyats, el Consell s'ha reunit amb la Policia Nacional. També s'ha sol·licitat augmentar la vigilància de diferents zones de Maó freqüentades per menors, un reforç que es va fer al voltant de la Casa de la Infància i que ha tingut un efecte positiu. Escoltem de nou a la consellera de Benestar Social.
Han volgut insistir en que és necessari seguir incrementant aquesta presència i també fer-la extensiu a lo que altres zones, no? Com poden ser l'estació d'autobusos, com pot ser les zones d'esplanada i el skate park.
Per a més endavant, també s'ha programat una nova reunió per abordar els protocols d'arribada de migrants en embarcacions irregulars.
Gràcies a Ramiro López. I malestar entre els usuaris nàutics del port interior de Ciutadella. Denuncien que no poden fer ús de la rampa per embarcacions durant tot l'hivern sense que se'ls hagi donat cap alternativa. Aquest dilluns han començat les obres de reforma del pont de la Colàrsega, la qual cosa obliga a deixar la rampa inoperativa. Les tasques han de servir per garantir la seguretat del pont, que presentava riscos estructurals. Els usuaris denuncien que ports no ha habilitat cap altra rampa o punt per poder tirar les barques a la mà. I la realitat és que és l'única rampa pública que hi ha a la zona. Les altres es troben a la urbanització de Cal en Bosch, que és de gestió privada, i la de Cala Galdana, a Ferreries. Albert Rovellada és un dels afectats i impulsor del moviment de protesta.
I, per exemple, els que m'ho entenen 5 diferents, o altres, doncs, pues, i clar, nosaltres no ens donen res, i això crea un malestar de la gent usuària que paga cada dia per trobar-se en una situació d'estrès, nervis i gorgudes per poder accedir a la rampa a tirar el barco. A més de les esperes, perquè moltes vegades hi ha molta gent que hi va de cop i tens d'esperar o directament en tens d'anar perquè no hi caps.
Els usuaris lamenten que un municipi com Ciutadella, amb més de 30.000 habitants i el més turístic de l'illa, no disposi de millors condicions per als aficionats i als negocis nàutics.
Hi ha un col·lapse total de barcos a la rampa i dins la Colàrsega, un col·lapse total de cotxes i remolcs en el pla, que no hi ha ni la meitat de la gent que vol anar. També que es pontes massa baix, moltes barques no passen degut a l'altura i això el que fa és causar xoques en el toldo, en els metraquilatos i fins i tot danys físics.
Les obres es van posposar l'hivern passat per no perjudicar la temporada turística. El projecte suposa una inversió de 750.000 euros per garantir la seguretat del pont a llarg termini, ja que presenta un deteriorament important. I encara a Ciutadella s'ha descartat la reforma i ampliació de la residència geriàtrica per fases, tal com s'havia previst inicialment, perquè poguessin conviure usuaris i obres. Ara els tècnics que treballen en la redacció del projecte diuen que no és viable. Per tant, es necessita un espai on ubicar els 62 usuaris mentre s'executen aquestes obres. I aquestes són les circumstàncies que han duit l'Ajuntament a proposar la cessió d'un terreny municipal a la Conselleria de Benestar Social, uns terrenys ubicats a prop del dic de Son Blanc, on on s'hi ha de construir un nou centre residencial i traslladar-hi els residents del geriàtric mentre es fa aquesta reforma. Una tasca que no es preveu tampoc senzilla, ja que és un edifici antic en el qual no s'hi ha fet cap actuació en els darrers 35 anys i que, per tant, s'ha d'adaptar en termes de climatització, seguretat i normativa. La regidora de Serveis Socials és Núria Pons.
Mentre es redacta el projecte bàsic i executiu de la reforma d'aquest geriàtric, es proposa la construcció d'un de nou per després que els usuaris d'aquí es puguin traslladar allà, es puguin fer les obres i després, quan estigui tot finalitzat, tindrem en total 3 geriàtrics de Ciutadella. Això és l'objectiu principal.
Una situació que allarga els terminis perquè, tot i que l'Ajuntament espera enllestir el projecte de reforma de l'actual geriàtric l'any que ve, no el podrà executar fins que aquest segon centre que ara proposa sigui una realitat. Mentrestant, les dependències annexes a l'actual geriàtric, la Clínica Joaneda va abandonar a petició del consistori el 2023 per ampliar el centre, continuaran buides i sense ús.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
I primera passa per garantir la gratuïtat del transport públic al conjunt de Balears de cara al 2026. El Senat ha aprovat la llei de mobilitat sostenible que inclou una esmena del PP en aquest sentit. La setmana que ve el Congrés dels Diputats haurà de votar el text. Si la cambra baixa també i dona llum verda, la mesura garantiria que el govern rebi el finançament estatal necessari per cobrir íntegrament el cost del servei i que el descompte per als usuaris sigui del 100%. Com actualment. L'esmena reconeix el fet insular tant de les Balears com de les Canàries. La llei ja va superar una primera votació al Senat amb els vots en contra de PP, Vox i UPN i l'abstenció de Podem. Al Senat, Vox va intentar vetar-la, però el PP, en majoria, ha introduït les esmenes i la retornada al Congrés per a la seva aprovació definitiva.
L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
I atenció perquè Menorca ha suportat durant el mes d'agost quasi 700 persones més al dia que l'any passat. Les dades de pressió humana publicades evidencien que l'illa ha batut un nou rècord de pressió durant el mes àlgid de l'estiu. De mitjana, hi va haver prop de 219.000 persones, un 0,31% més que a l'agost de l'any passat. La pressió màxima, en canvi, sí que experimenta un descens, tot i que ínfim, concretament del 0,1%. Això vol dir que en el moment en què més persones van coincidir sobre l'illa, entre turistes i residents, van ser-ne 230.833. Són 200 més que l'agost de l'any passat. El màxim es va registrar el dia 12, mentre que el mínim va ser a finals de mes, concretament dia 31, amb 187.500 persones. Una de les conseqüències de l'elevada pressió humana és precisament l'increment en el consum d'aigua, un recurs cada vegada més escàs. A l'agost, les reserves, recordem, es trobaven al 34%, la xifra més baixa des que es tenen registres. També hi té a veure el canvi climàtic, la qual cosa provoca que afrontar aquesta situació sigui una prioritat. En aquest sentit, el Cercle d'Economia considera necessari mancomunar el servei d'abastiment d'aigua per poder, diu, tenir una visió insular d'aquest recurs i impedir que s'apliquin polítiques divergents segons cada municipi. Miquel Àngel Casasnovas és president del Cercle.
Així com hi ha una visió insular, per exemple, de la gestió de residus, hi hauria de ser també sobre l'aigua, perquè els aqüífers no en tenen de termes municipals. Si cada ajuntament fa una gestió per separat, molt sembla que això és poc eficient.
El Cercle d'Economia també aposta per unificar tarifes i que aquestes siguin, diu, fortament progressives per així penalitzar els grans consumidors.
Sí que està clar que el que es paga és absolutament deficitari, però el que representa el servei, i sobretot en el cas de grans consumidors, s'ha de tenir en compte que no es pot gastar aigua de manera definida, no? El preu pot ser un element dissuasori.
Finalment, l'entitat també considera necessari construir plantes desaladores i que aquestes puguin abastir els nuclis urbans. Tot plegat, això sí, ha d'anar acompanyat de campanyes de conscienciació i de control per evitar fuites i també el malbaratament d'aigua. Pocs segons per arribar a les 8 i 55 minuts del dematí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio i tornem amb tota la informació local a partir, com sempre, de les 2:30 del migdia.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 8 del, per les 9 del matí, són les 8 i 55 minuts, parlam de música.
I a totes mos germana, aquest tenim enamorament que tenim per una terra.
Parlam de música i escoltam música com aquest enamorament per la terra que cantava Anna Ferrer, que va ser el leitmotiv de la gala dels 8ens Premis Enderroc a la Música Balear. Premis per tothom, atorgats per la crítica, però també per la gent que escolta i que s'interessa i que va voler emetre els seus vots. Prop de 30.000 persones. La gran guanyadora de la nit, amb 3 estatuetes, va ser la falnitxera Maria Heinz.